bona nit a tothom. A tothom que estigui escoltant ara mateix el 91.4 de l'FM, com ja sabeu, o esperem que sapigueu, això és la Ràdio Bronca, la olla, la ràdio contrabanda, penya. I tenim el programa d'aquests ràdios que fem. Bueno, un programa històric de Ràdio Bronca que ara mateix s'està fent en directe a Ràdio Contrabanda per aquelles coses de la solidaritat entre les ràdios lliures, clar que si tens de donar un cop de mà, només faltaria. I llavors per poder seguir fent el programa la gent de la Ràdio Contrabanda ens ha deixat aquest espai i nosaltres n'estem super agraïdes i per això, lamento lapsus, doncs a molt d'orgull ens plau anunciar-nos al començament del programa de Judici a la Justícia, el 91.4 Ràdio Contrabanda. Hola, Sergi Balaster. A veure, un moment, recordeu-me que m'he equivocat de micros un altre cop.
Hola. Bona nit a tots i totes.
Molt bé, doncs el Sergi Balaster, que ja vam tindre la setmana passada per aquí, ho vam estar xerrant una estona. Avui seguirem. També dir que hi ha companys i companyes que estan de camí i que arribaran d'aquí una estoneta, o sigui que no patiu, que hi haurà avui també el 20 dia, una setmana passada. I abans de començar, dir-vos una mica en què consisteix el programa, en què consisteix aquesta ràdio lliure i en què consisteix en les ràdios lliures en general. Vamos, qui no sàpiga, una ràdio lliure és una ràdio que emet sense necessitat de demanar permís a ningú, és a dir, que un grup o col·lectiu de persones normalment, crec que una persona sola també podria fer, però és més lògic un col·lectiu perquè normalment l'existència de les ràdios lliures obeix més a les inquietuds col·lectives, no? Doncs un grup de persones, com diem, s'organitza per donar veu a alguna de les seves inquietuds, a alguna de les seves necessitats per expressar, i llavors es posen feina, es comencen a pillar catxarros sobre ells, d'aquells que la gent que domina els temes electrònics i tal, doncs sap com fer anar. No només els més mierda, només aquesta faceta, sinó que hi ha altra gent que, per la seva puntuilla, també els domina. Es comencen a empalmar catxarros, es connecten a aparells anomenats emissors, d'aquí anem amb una antena i l'antena comença a emetre tot el que estem fent des de la taula i llavors se li posa un nom, es busca una freqüència i ja tenim una ràdio lliure. Avui estem a la ràdio contrabanda, el 91.4. Aquest programa històricament sempre s'ha fet a la ràdio Bronca, el 104.5 actualment. I una de les coses de les ràdios lliures és aquesta, la solidaritat. A part d'això, una de les característiques de les ràdios lliures és que no es fa propaganda aquí, ningú ve a fer les coses per calés, sinó que les fa per gust. I ara fa una estona, quan canviàvem l'entendre la gent de l'anterior programa, doncs fèiem el comentari, no? Fas les coses per gust, agafa com una mena de relació molt estreta, no?, amb el tema de la ràdio, no? I llavors, conforme vas fent programes i programes, arriba un moment que t'agrada molt, 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 i és forma part de la teva vida i vens a fer-ho amb tantes ganes que quan no ho fas, doncs tens alguna mena de carència, no?
Neguit.
Això mateix. No seria tan estrem com una droga, però sí amb aquells bons hàbits, no? Igual, doncs això només passa quan es fan les coses per gust, no? No quan es fan per calés, no? O sigui, jo aquest neguit no l'he tingut mai, quan m'he posat malalt i m'he tingut el burro o alguna història així, saps?
Claríssim.
Però...
el treball mata.
Llavors, aquesta és una altra de les peculiaritats de les ràdios lliures, no? O sigui, aquí ningú fa res per quartos, s'autogestiona des d'un col·lectiu fent activitats, amb aportacions de gent sòcia, inclús de les mateixes persones membres de la ràdio, venent o difonent material fet per la mateixa ràdio, i llavors això és el que permet treure els quartos que més rere més, no? S'han d'anar pagant, per pagar tot el que es necessita per muntar una ràdio lliure, només faltaria enganxar-los, dit això, ja tindríem una mica introduït el context, el programa Judici a la Justícia, com cada dijous, ara actualment amb uns horaris una mica raros, ja sabem que el fem de 10:30 a 12:30 i de 11:30 a 1:30, vale? Un horari així una mica tardet, i depèn de la setmana es pilla un horari o un altre. Aquesta setmana he pensat que eren gairebé les 11, així que intentarem ser respectuosos amb les dues hores de programa, acabarem els votants de la una. I per qui no sàpiga, és un programa en el que bàsicament intentem analitzar, no, els intríngulis de la mala anomenada justícia. Intentem, normalment, clar, diguem els intríngulis de la mala anomenada vessant pedagògica, no? Allò que sembla que tot és negre, però quan busca la vessant pedagògica és permet aprenent de l'experiència de tothom, no? De l'experiència compartida, sobretot, dels errors comesos també, no? L'autocrítica és molt important, no? I llavors això li treu bastanta penúria al tema, no? Per almenys a mi el personal. M'encanta, pues, això, anar escoltant coses o transmetent la meva pròpia experiència o així anar aprenent coses, no? I anar veient com que una història que pot ser molt xunga, molt xunga, molt xunga, doncs pots acabar traient una moraleja i et serveix perquè aquella història xunga no torni a passar, no? Llavors això és el que a mi m'anima. I bueno, pues, una mica la finalitat del programa va per aquí, no? D'intentar aprendre a defensar-nos i tal, i també, pues, bueno, una manera de defensar-se, que és el que fem quan estem soles a l'estudi, la gent del programa pròpiament, també ens dediquem molt a analitzar el que passa i com passa, no? Llavors també és una manera d'anar aprenent, no? A entendre el que passa al voltant, anar identificant bé qui tens al voltant, i ja no només parlem de lo personal, que això ja és un àmbit més personal, no? La relació no sempre té el seu punt d'influència, sinó ja més a nivell del sistema, no? El que anomena el sistema, no? Una mica treball mata perquè, doncs, perquè estem en una societat capitalista muntada d'una manera determinada perquè el treball acabi matant, no? I això per què? Doncs perquè n'hi ha algú que té aquest interès, no? Llavors ja parlaríem de les oligarquies i de l'imperialisme i tota aquesta sèrie de coses, no? Llavors, bueno, doncs ens agrada tindre aquest punt crític i analitzar la realitat de la societat, doncs, des d'aquest punt crític. I sobretot, una de les coses també que ens encanta és que vingui la gent i ens expliqui les coses de primera mà. No creiem en els intermediaris en el bon sentit de la paraula, perquè si algú pot venir però ens envia algú de la seva confiança, doncs benvingut sigui també, no? Però no creiem en els intermediaris ni mitjans de comunicació de masses, no? O sigui, aquell redactor que pilla, transforma i un altre ho llegeix, doncs al final, bueno, doncs acabes tenint personatge llegint unes notícies del telediari i posant-te cara com si realment estigués convençut del que està dient i intentés transmetre la seriositat o la credibilitat, que sigui, que en realitat se la porta al pairo, no? El que m'interessa és quanta pasta li pagarà a la final de mes i posar el jarito allà, no? O a les radiofórmules o a la premsa, bueno, doncs una mica tot això. Això es trenca d'una forma molt senzilla i és tractant els casos amb la persona, no? En cada cas, no? La que patix la injustícia o la que protagonitza un acte guai, no del Paraguai, que mola dir-lo, o el que participa en una mani, o el que sigui, no? I aquesta és una altra de les coses que ens agrada molt al programa. Llavors, avui us tenim a vosaltres, Sergi i Esther, de conya, per estar aquí, ja ho diem, ja us agraïm un collon. Però també abans de començar a xerrar del tema, pues, recordarem a la gent que ens escolta una cosa molt important també, que és el telèfon. Així podeu participar des de casa. Qui ens estigui escoltant ara mateix sap que tenim el 933177366, un telèfon que podeu fer servir tot al llarg del programa per trucar-nos i fotre cullerada amb el tema que estiguem parlant o opinar del que sigui, informar-nos d'alguna activitat o convocar-nos alguna història, el que sigui, vale? 933177366. I a partir d'aquí, o quasi que ens podríem enviar matèria, o si no, el que dèiem, de relax, fins que vagin per la penya, com vulgueu.
A veure, han comentat als companys que venien cap aquí que podien començar tranquil·lament.
Més abans.
Doncs res, informar que ahir vam fer una concentració davant de la botiga i...
Podem fer 5 cèntims a la gent que ens escolta.
Perfecte.
Una cosa important de la ràdio, que igual avui ens escolta algú que no ens escolta la setmana passada i no sap ni escoltar ser ni estrems ni bueno, i de què va. Bueno, doncs expliquem de què va.
Doncs llavors deixarem a l'Esther que sí. Expliqui i faci
un resum.
Sí. Bueno, sí, un resum així per sobre. Doncs que, bueno, jo l'estic embarassada i, bueno, va ser anunciar-ho a la botiga i al cap d'un temps, doncs, em va arribar la carta a casa de Burofax acomiadant-me, donant-me els motius de que tenia baix rendiment, bueno, una excusa, no?, perquè no és la realitat. I bueno, la cosa s'ha embolicat i bueno, ara doncs, ja s'ha presentat a l'acte de reconciliació i, bueno, i la demanda. I bueno, això.
La setmana passada parlàvem una mica d'això, no? De que hi havia
de fet...
La planta bàsica s'ha disparat.
Sí, sí, va ser detonat.
Llavors dèiem que hi havia una via legal, que per la via dos opcions, una indemnització i la confiança, l'acomiadament amb una indemnització, sí. I l'altra que era ser readmesa a l'institut de treball.
Exacte.
I en quina situació estem de les dues?
Bueno, ara la readmissió, estem lluitant per la readmissió. I en l'acte de conciliació també, bueno, a veure si arriba un acord econòmic, perquè com estava indemnitzant no és una quantitat justa, o això la readmissió. I d'aquí, bueno, deixar-nos portar també per els advocats, no? Que confiem plenament.
Bueno, vale, ja sabeu que els advocats són una eina, no? Una eina que tu l'has de fer servir, tu has de tindre clar quin és el teu objectiu, i si bueno, jo sento que cap allà, òbviament, deixant-te assessorar, no? Orientar amb allò que desconeixes, però tu tens que tindre clar quin és el teu objectiu i bueno, doncs expliqueu.
Perfecte. No, està clar, no? Això és un greuge que ha patit l'Ester i això no pot quedar així en l'aire, no? I hem pensat que s'ha de fer justícia i l'Ester ha de ser readmesa, perquè s'ho ha treballat molt, la clientela l'ha estimada molt, els amics s'han quedat sobtats, la família ha quedat sobtada i sorpresa de com aquestes dues hippies buenrollistes s'han transformat en autoritàries i despòtiques, no? Diguem que s'han tret la careta, està claríssim. I bé, ningú s'ho creia el que estava passant a la botiga, però sí, sí, aquestes senyores quan han tingut una nota dissident a la botiga, doncs han començat a posar-li pals a les rodes i a sobre a les cares, negant-li coses com bàsiques com és el dret a gaudir d'unes classes de maternitat abans de prepar, no? I això ens ha dut a bueno, dir que estava embarassada, els 4 dies un assetjament psicològic brutal, agafar la baixa per ansietat i als 16 dies t'arriba l'acomiadament a casa. Això qui s'ho espera d'unes persones que tenen una botiga eco-solidària, entre cometes, eco-solidària res, perquè a part no ho demostren i d'eco tenen el nom. Però, com diu l'amic de la meva germana, és un timo espai, no és ecoespai, és timo espai. I això no poden permetre que aquestes senyores vagin assessorant a la gent sense conèixer-les de res, parlant de la gent sense conèixer-les de res, i a sobre dient-hi, no, és que jo soy medio. Això ja no s'ho creu ningú. El que passa que, clar, t'arriba una persona que està baixa de moral i et demana que li diguis 4 coses, doncs aquesta senyora que ja les sap llargues, doncs t'explica un camelo, et diu el que vol escoltar i ja et té la butxaca, t'encoloma 3 o 4 potingues i venga, i ja té el negociete, el té muntat. O sigui que... I bé, aquesta setmana, ahir, vam fer una concentració. I aquí, abans de res, que no se m'oblidi, agrair a tota la gent que va estar, érem unes 20 i pico persones, amics, amigues, familiars, xiquis, n'hi havíem per allà, i la gent que no va poder estar per motius de feina o pel que sigui, però que amb el pensament se'n van recordar que estàvem allà, també us ho agraïm i que no passa res. Aquí no es fan números, ni són puntatges, ni percentatges, ni tant per cent. Qui va estar està bé i qui no va estar també.
Molt bé. Això sona molt bé, 20 i pico persones allà davant de la tenda.
Sí, va ser.
Molt bé, com va anar la cosa?
Bé, en principi, a veure, vam arribar, vam començar a repartir tabletes, abans de les 6, perquè estava convocada la concentració a les 6, i mira, és que és una passada perquè quan començar a repartir els amics i jo octavetes abans de les 6 i a les 6 que ja ens anàvem a posar davant veiem sortir de la botiga corrents la jefa medium masterclass de corrents a l'advocada davant, mira, mira, això es pot denunciar, això es pot denunciar, i la teníem darrere, no? I mira el que estan fent. I vam desplegar la pancarta, va sortir el marit de la filla, de la jefa, i em diu, vacilant-me, quins collons que tens, quins collons? I dic, és lo que hi ha. I ens va posar allà amb la pancarta que posava remissió, treballadora acomiadada per estar embarassada a Ecospai. Senzilla, i ja vam dir que seria una concentració pacífica i informativa. Aquí el que importa és el que l'afectada desitgi fer, saps? Perquè el que no podem fer és ser avantguarda ni res. Es recomanen coses, si ella ho veu bé, doncs es posa els mitjans i endavant. Sobretot la via jurídica i la via de l'acció directa. Això és el que hem mamat des de fa molts anys i és el que al cap i a la fi acaba resultant.
Està claríssim, estic totalment d'acord. De fet, ja ho hem dit moltes vegades, que la lluita legal sense anar de la mà de la lluita popular no acostuma a enlloc. En aquest cas, vau trobar ressò al carrer, la gent del carrer, interessada, algú que es va interessar en el tema?
Sí, bueno, de fet, mentre s'anaven repartint les octavetes, la gent anava preguntant i bueno, senties la solidaritat, no? Que la gent es quedava al·lucinant realment del que havia passat. I bueno, jo em vaig sentir això molt reconfortada, no?, per la gent, i bueno, curiosament també van passar clients molt, que per mi eren importants, no?, que ho sapiguessin, i no sé, jo em vaig sentir això, no?, molt contenta i molt recolzada, sobretot.
Molt bé, molt bé, molt interessant, molt interessant. Vam repartir octavetes a Porrillo.
Sí, quasi 600.
Impressionant.
Sí, i a més va estar superbé perquè justament bueno, vam veure des de fora que la jefa feia moltes trucades i això, i bueno, us vam imaginar que havia trucat els Mossos. Però va ser genial perquè va ser just a les 7 que plegàvem les pancartes i van aparèixer els Mossos, però bueno, nosaltres ja ens havíem dissolt i tal. Vull dir que va anar tot super rodat. I al final de la concentració, bueno, vam fer un aplaudiment i bueno, va ser genial.
Molt bé, molt bé, molt bé. Ja tenim una altra persona més aquí, no sé si té alguna
cosa. Hola, què tal?
Bona nit.
De quin dia estem parlant?
Ahir.
Ahir mateix?
Ahir mateix.
Dimecres. Al carrer d'en Prim, a Badalona?
Sí, 131.
Uh-huh.
Sí, sí. Va ser arribar, bueno, quan vam acabar la concentració vam aplaudir l'assistència i agrair a tots. Ens estàvem dissolent ja nosaltres per si sols i arriben els Mossos i ja no hi havia res.
No van trobar res.
No van trobar res de la moguda ni res de res i
doncs, no els van identificar.
Que va acabar, res. Va anar tot superrodat.
S'ha dit quanta gent hi havia, més o menys?
Sí, 25 persones aquí parlant. Sí, sí, repartides.
Sí.
I una pancarta i remissió treballadora acomiadada per estar embarassada.
Sí,
més o menys.
Sí,
sí.
I octaveta s'ha llegit aquí?
No.
La de Jair.
Sí, la tinc al bols.
Vols anar a buscar?
Vale, sí.
Que sembla bé.
Sí.
Que bueno, que la concentració havia evidenciat alguna reacció per part de les persones agredides.
Sí. A veure, que després hem parlat així en fred també és, des de la distància, és que per exemple el que vam dir la setmana passada, no?, que el marit de la filla de la jefa, doncs que havia estat acompanyat per defensar-lo davant d'un judici contra uns esquits que tenia, doncs com és que ara doncs, no tenia un punt de vista crític, i la resposta estava clara, no es posarà en contra de la mà que li dona de menjar. O sigui, jo he pogut estar a prop d'ell per tenir una afinitat per defensar-lo, però ell no es posarà mai en contra de la mà que li dona de menjar.
Aquelles coses tristes de controlar, de vegades també, perquè quan tu dones la cara per algú, però quan et fas perquè aquest algú et mereix algun tipus de, no sé,
de
confiança, d'afecte, no sé, una mica tot plegat, no? Llavors, normalment es tanca la guineta que no fas esperant res a canvi, no? Però quan et trobes en una situació així, veure que aquesta persona no et correspon, no? En aquell acte que tu havies fet amb anterioritat, sempre produeix una mica de tristesa. Però bueno, ja potser és el que tu dius, jo no conec aquesta persona, però bueno, si realment és aquest punt de rebel·lia, en el sentit de dir, bueno, rebel·lia no, al contrari, d'apatia per no rebel·lar-se contra la mà que li dona de menjar, però ja tenim bastant clar aquí tot.
Una cosa és que no et vulgui revelar, però una altra cosa és posar un punt crític a dir, mira, no estic d'acord amb el teu fet i jo amb això no em ficaré. Et quedes a part, la gent et veu que estàs a part d'això i ja està. Però clar, és que també és molt difícil. Jo t'asseguro que l'esperit crític no s'ha de perdre mai i hem de lluitar per la una voluntat de, si les coses són molt subjectives, també ens hem de pujar a la muntanya i veure-ho des d'allà dalt, no? I així ho veus tot, no? Les perspectives.
Però no deixa de cridar l'atenció que, donada la relació de, diguéssim, company, de la filla, de la treva, saps? Donada la relació tan estreta, no es pugui arribar a aquest punt, però això també és una de les coses que per mi és bastant significatiu, no? Si tu vols un altre currante que dius, és que hi havia un altre treballador de l'empresa i tal, i que va dir la boca per pujar-se al fogón i ben, bueno, vale, és un tio d'una altra casa, jo què sé, no saps mai com van aquestes coses, però amb aquesta relació tan estreta, no? Sí, no hi ha una mica de llestir.
Tenim
l'octubre,
també.
Exacte, anem a llegir-la.
Solidaritat, dependenta, embarassada, acomiadada. No ha estat un acomiadament just, ha estat un acomiadament disfressat de mentides. L'únic motiu ha estat un embaràs no respectat. Tenen la poca vergonya d'anar dient que ha estat ella qui ha plegat. És una injustícia dir que la persona acomiadada ha tingut un baix rendiment, com hi ha un munt de testimonis que saben que aquesta persona ha donat a la botiga més d'un 100% del seu rendiment i s'ha fet estimar per moltíssima gent. Si tenia un mal rendiment, com és que l'acomiaden just després de dir que estava embarassada i no abans? Què pensaries si et trobessis amb persones que presumeixen de bon rotllo i a l'hora de la veritat fan ús i abús de l'autoritat, negant a més el dret a la baixa i a la maternitat? Què pensaries si la persona en qui confies li demanes assessorament i et vengués el que més li convé, per interès propi? Què pensaries si volguessis donar una opinió de la botiga o portar un suggeriment i perquè no els hi agrada la teva aportació et tractessin de radical de merda? Què pensaries d'Ecoespai, on el reciclatge del plàstic hauria de ser imprescindible, si et diguessin que es va començar a reciclar quan la persona acomiadada va entrar a treballar? Sabies que aquesta botiga tenen molts productes que no són del tot ètics i respectuosos amb la salut, però segons elles donen diners? Això ho signa el grup de solidaritat amb la treballadora embarassada acomiadada. I Ecoespai és una botiga que està al carrer d'Emprim de Badalona.
Sí, correcte. Sembla bé que passem una trucada, que té algú a dir sobre el tema.
Vale.
Jo reconeixo la veu. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, què tal?
Què tal?
Com estem?
Hola, Diana. Sentíeu ara, el programa?
Ara us sentia que llegíeu l'octaveta.
Sí.
N'heu repartit moltes, octavetes?
Doncs unes 600,
sí,
no?
Sí.
Mare meua.
Sí.
I ha tingut efecte? Això va fer que gent deixés d'entrar a la botiga?
Home, la veritat és que mentre vam estar allà davant van entrar poquíssima gent.
Però encara va entrar gent?
Sí, però jo igual en una hora que van entrar
10 persones,
sí, o menys, eh?
i normalment entren moltes més.
Sí, sí, a més era una hora molt punta que normalment la botiga està a petar, sí, està a petar, i jo bueno, no vaig veure pràcticament ningú. El centre d'atenció era amb nosaltres ahir.
Pues s'haurà de repetir, no?
Sí, bueno, tenim pensat potser més endavant fer-ho. I la gent preguntava molt, bueno, i el que vaig sentir és molta solidaritat, no? I gent realment interessada i inclús gent que deia que, pues, que no hi tornaria més.
Molt bé.
I molt bé, va tenir
o sigui, que ha tingut, sí, ha tingut el seu efecte.
Sí. A més, supertranquil tot. Els Mossos van arribar justament quan ja havíem plegat i ja ens havíem dissolt.
Mm-hmm.
I molt bé, molt bé. I a l'acabar vam fer un aplaudiment, que també va ser molt, molt, molt emotiu i no sé, va anar tot molt bé.
I elles com s'ho va entendre?
Bueno, quan vam arribar vam veure que la Regina, la jefa gran, que cruzava el carrer i just davant de la botiga hi ha un ganivet d'advocats. I segurament que devia anar a preguntar, anava amb una octaveta a la mà, i segurament que devia anar a preguntar què podia fer, no? I va entrar a la botiga sense dir-nos res, i bueno, vam veure que va estar trucant ple l'estona per telèfon. Ens vam imaginar que, bueno, a part de trucar als Mossos, devia trucar als advocats, o que se sàpiga, que el cas és que va estar molta estona parlant per telèfon. I després ja està, vull dir, estaven tots allà, a més va ser curiós perquè ja estaven tots. Estava les dues jefes, el marit de la jefa, la germana de la jefa i el marit, ja ho he dit així. O sigui que estaven tots. I bueno, no es van bellugar pràcticament de darrere el taulell.
Però vols dir que ja ho sabien? Que...
No ho sé, jo no, a veure, no ho vam dir a ningú així que pensem que es pogués donar el xivatasso. El que passa que com que el marit de la jefa, bueno, de la filla de la jefa, treballa només uns dies a la setmana i curiosament els dimecres no treballa, aleshores normalment estan per allà a la botiga. Jo crec que va ser casualitat.
Casualitat.
Sí, perquè si no ja tindrien preparat, o sigui, la trucada dels Mossos, jo crec que ja s'ho haguessin elles també protegit d'alguna manera. No?
Clar.
Em volia preguntar si és normal que des de fora de la botiga es vegi sempre que algú està trucant per telèfon. És un telèfon fix o és mòbil?
És un telèfon fix.
I ella parlava pel fix?
Sí.
No és que parlés ostentosament, sinó que és normal que es vegi des de fora.
Sí, es veia des de fora, però clar, amb ella se la veia alterada, se la veia molt neguitosa. Sí.
I a part, jo volia fer un comentari. Nosaltres vam fer fotos des de lluny, a nosaltres amb la pancarta i puc anar a la botiga, però no es veien a les cares de les persones que hi havia dins de la botiga. Però ella, la senyora Regina, que fa l'establiment...
Que ens feia, no?, de fotos.
Sí, ens feia fotos i ens feia potser amb la càmera, saps?
Uh-huh.
I això, doncs, és... Ella ens podria gravar sense demanar-nos un permís.
Home, és el que se'n diu el dret a la pròpia imatge. No ha respectat aquest dret. No, està clar que no ho ha respectat.
Ell estava aguantant la pancarta i a mi segur que em va filmar del tot.
Uh-huh. I a primer plano, no?
I a primer plano.
Amb el que t'estime.
Sí. A mi, quan em veu, es frapa.
Un zoom, va
fer. Mentre no se queda estoma.
És evident que ella, l'empresària, en fer-te aquestes fotos no ha respectat el teu dret a la pròpia imatge.
Mm-hmm.
Però també està clar que aquestes faltes de respecte, per exemple, en els jutjats socials de Barcelona, es produeixen a diari. Jo m'he trobat que els detectius que treballen per les empreses, els detectius s'han atrevit a gravar-me a mi com a advocat a la porta de la magistratura, del jutjat social, al costat del treballador, i pretenien demostrar que com que el treballador podia caminar, podia circular tranquil·lament des d'un edifici a l'altre dels jutjats, que estan repartits en tres jutjats diferents, volien demostrar que aquest home estava fent cuento, que no estava tan fotut com sembla. No? Llavors em van gravar a mi, i jo portava inclús la toga posada, perquè tens que anar a buscar la toga a l'edifici central i després caminar pel carrer amb la toga posada o al braç. Doncs em van gravar totalment i el magistrat doncs, va imputar, ho va trobar normal. No va trobar que hi hagués cap motiu de queixa per part nostra.
Ah, no. Em poden gravar i dret fonamental, no?
Això passa cada dia. Diana?
Sí?
Vull preguntar-te una cosa. Tu has dit que has sentit l'octaveta quan la llegíem?
Tota no, al final. M'han enganxat la trucada.
Aviam, què opines tu d'aquesta frase? És la primera de totes, eh? Diu, no ha estat un acomiadament just, ha estat un acomiadament dispersat de mentides. Què opines tu d'aquesta afirmació?
No ha estat un acomiadament just.
Sí.
És que no n'hi ha cap de just d'acomiadament.
Clar, clar, clar. Això és el que penso jo també. I s'està deixant entendre que podria ser que algun treballador d'alguna empresa o d'aquesta empresa, no? Fos objecte d'un acomiadament i que es pogués qualificar de just.
Sí.
Tal com estan les coses, no és, no? Esteu d'acord?
Sí. Potser aquí hem barrat una miqueta.
Bueno, només és l'objecte.
Bueno, de, és no? La manera de dir-ho, també.
Sí, sí, sí.
Però sí, sí, clar, si poses a mirar així, sí. Ho penses, doncs no n'hi ha cap de just d'acomiadament.
Jo crec que simplement suprimint la frase ja queda tot bé, perquè el títol diu solidaritat dependenta embarassada acomiadada. Llavors comences, ha estat un acomiadament disfressat de mentides. Ja n'hi ha prou.
Perfecte.
N'hi ha prou. Sí, val la pena que
sí.
No? La gent que passa pel carrer i s'ho mira. Jo vaig molt en compte amb aquestes afirmacions, no? Perquè precisament des dels grans mitjans de comunicació, altres cadenes de ràdio...
Utilitzen aquestes coses.
Sí, i a la gent li van fotent en el cap aquestes idees sense que se'n doni compte.
La gent s'ho llegia, eh?
Esclar, esclar. Sí, doncs res.
Sí, inclús, em va semblar que al principi va donar la casualitat que l'Ester va conèixer una de les persones que li repartia amb l'octaveta i la jefa de la botiga estava parlant amb l'advocada li va dir no sé què a aquesta persona que havia llegit l'octaveta i la persona li va contestar a la Regina i la persona li deia jo ja faré el que vulgui, jo ja faré el que vulgui. I la Regina, doncs, no sé, se li va encarar. O sigui que la tipa aquesta, doncs, bé, està en el seu posicionament de que té la raó. Acomiadar d'aquesta forma tan bàrbara a l'Ester, doncs, que està super orgullosa.
Ella el que està segura és que la seva manera d'actuar és correcta dintre del sistema que estem vivint.
Això és la guerra ara.
Sí, sí. Sí, sí.
La guerra total.
I a més, hem de dir les coses, que aquesta persona està assessorant a altres quan té un quadre, ella personalment té un quadre que s'hauria de fer mirar.
Ah, vols dir...
Sí, un quadre
mental,
personal,
mental,
que s'hauria de fer mirar. I ella assessora a altres persones que venen amb problemes. O sigui,
a més no té els estudis.
Això mateix no té qualificació per assessorar. Ella podia fer comentaris, recomanacions, sense ànim d'anar més enllà, però és que a sobre et renta el cervell, que si ella és mèdium, que si avisa Déu, que si... Bé, i
coses com aquestes.
Sí, sí.
A més que tu sense preguntar, tu vas allà a comprar i jo que sé, li demanes, és el cas d'en Sergi, no? Que un dia va anar per una al·lèrgia i bueno, li va començar a dir que ell tenia els problemes, sense ella haver-li dit res, ella va començar a deduir els possibles problemes que podia tenir en Sergi, on no va encertar ni una. I clar, això pot fer ballar molt al cap, si la persona està dèbil o insegura de si mateixa, és que és un...
Jo pensava, quan ha començat a parlar en Sergi, jo pensava que estàvem parlant d'intrusisme professional, és a dir, una responsable d'una botiga d'espai que estaria fent com de psicòloga sense ser-ho. Però després, si continueu explicant coses, com que parla d'un Déu que ha vist...
Encara és més greu.
Llavors estaríem parlant... Hi ha una unitat dintre de la policia autonòmica dels Mossos d'Esquadra que es dedica especialment...
A les sectes, no?
Exactament, exactament. Fa temps que se'n parla d'aquesta unitat i no sé on deuen ser.
No, podem tocar en Pepe Rodríguez, que és expert en sectes,
exactament.
I que ràpidament la qualificaria de timadora mental, no?
Perquè... Clar, és que després, a més, embolica la gent dels clients amb estafes,
amb estafes de les boles,
milions d'euros,
les boles solidàries,
solidaritat, sí, sí. No sé què.
Sí, sí. No, no. I a part, fixeu-vos l'exemple claríssim de que un dia vaig a la botiga i per aquella data es portava barba. I entro a la botiga, saludo l'Ester, i hi ha el fill d'una clienta que jo li faig cosetes perquè rigui d'això i se'n va posar a plorar. Doncs la mèdium aquesta agafa i li diu: això és que el nen ha tingut algun problema amb en Sergi en vides anteriors. O sigui, és per flipar.
No, i després també va dir, quan en Sergi havia marxat, va dir això, però la Regina no sabia que jo estava darrere una estanteria, vaig sentir que li deia a la mare de la criatura: no, és que igual això és que en alguna vida passada ha tingut algun problema amb en Sergi, o bé que siguin males energies, referència que en Sergi portava males energies. I jo ja vaig quedar flipant, no li vaig voler dir res, però ella no sabia que jo ho havia sentit. I la diu: escolti, un nen petit, jo tinc 3 nebots, no, 4 nebots, i sabem que els nens petits, quan la persona està molt arrugada o amb barba, els hi espanta. És que és, ja se sap això, però no, ella va anar a borrar a buscar.
A mi m'ha passat. Jo fa molts anys que vaig
tornar. Portes barba i espantes a les criatures.
M'ha passat alguna vegada.
I el meu pare també, i la meva àvia, que té la cara molt arrugada, es frustrava perquè els meus nebots no volien anar amb ella, però perquè s'espanten al tenir la cara tan arrugada.
Sí. Però llavors estem parlant d'un problema que desborda tota la problemàtica laboral.
Sí,
és més greu.
Sí.
Són coses del sistema. Tenen terreny abonat.
I moltes de jutjat de guàrdia, també.
Sí, també. Sí. Però aquí l'octaveta no es diu res d'aquest tema.
No, és que si no...
No, però hauria de ser objecte d'un altre tractament, un altre d'instrucció.
Sí, la veritat és que a mi els temes aquests dels mèdiums, i jo he llegit alguns llibres de Pepe Rodríguez, no? I és que encaixa totalment en els plantejaments sectaris i de manipulació, no?, mental.
Per exemple, allà al carrer d'en Prim va haver-hi una associació de veïns en aquella zona.
Sí, sí.
Doncs jo crec que és una matèria per exposar a l'associació de veïns com a
mínim. Sí, està bé, això és bona idea.
Sí.
Què pensen?
Sí, sí, sí. Sí.
Què pensen?
És bona idea.
Que tenien al barri una cosa així.
Sí, 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 sí.
No és qualsevol cosa.
És que és un perill.
I l'apuntem, aquesta cosa l'apuntem, i demà mateix podríem apropar-nos i fer algun comentari, exposar-li el tema i dir-los com està la qüestió.
Sí, sí, sí.
Perquè em sembla que està allà a la vora de casa. O sigui, no tiraríem res. Estaria molt bé.
Què serà? I legalment, des del punt de vista legal, com tenim el conflicte, no? Com està l'acomiadament? S'ha fet alguna acció legal ja?
Sí.
Sí, sí.
Expliqueu, Esther.
Sí, bueno, abans...
Ah, ho has dit ja?
Sí, que s'havia presentat a l'acte de conciliació, ens han citat pel 18 de febrer i també està presentada la denúncia.
Expansió.
Sí. Ja, tenim, per un costat, una demanda de sol·licitant la nul·litat de l'acomiadament i la readmissió, i per l'altra una denúncia amb totes aquestes coses molt detallades a la Inspecció de Treball. En aquesta denúncia sí que es detallen totes aquestes coses d'estafa i tot, està tot molt detallat, són molts folis explicant-ho tot. I a veure què farà Inspecció al saber que aquesta gent, des del seu negoci, des de la botiga aquesta, promouen aquests enganys, aquestes estafes, tracten d'aquesta manera els treballadors, la treballadora en aquest cas, no? Veurem què fa Inspecció.
No, la veritat és que tenen coses amagades, perquè ja vam dir la setmana passada que aquesta gent havia nascut en una botiga esotèrica i vam veure el filon als productes de dietètica i es van tirar però al riu, i vam veure que això donava cash, saps? Donava money a tope, i el resultat està... Ens han intentat estafar, primer dient-nos que si les boles de solidaritat, després, o sigui, que si Inspecció es llegeix la denúncia i els fulls que s'adjunten, o sigui, poden sortir altres causes, no? De, no ho sé, jo...
Sí, els quatre, sí.
D'estafa...
I aquesta demanda per acomiadament nul ja està presentada al jutjat social, també?
No, està fet l'acte de conciliació, primera. Primer s'ha de fer la conciliació. Està presentada al CEMAC.
S'ha de tenir en compte el termini de 15 dies.
Sí, bueno, el 18 de febrer. Ah, no ho hem comptat, això, on de comptar.
S'ha de comptar, jo presentaria immediatament la demanda ja al jutjat social.
Home, comptem-ho, no són 15 dies, són 20, jo crec que sí que està
després. Hem de comptar 20 dies a partir del moment de l'acomiadament. Doncs aquí, aquí presentem la demanda que ja està presentada al CEMAC. Llavors, s'interromp el termini aquí.
S'interrompe?
El termini de 20 dies s'interromp en el moment
que ho presentem.
Que presentem la demanda al CEMAC. I a partir d'aquí comença a comptar un altre termini de 15 dies i si s'arriba a aquests 15 dies i no s'ha fet encara la conciliació...
S'ha de presentar la demanda.
Exacte, perquè llavors torna a començar a comptar el termini de 20 dies que havia quedat interromput. M'explico?
Però estem a temps, eh?
Doncs clar que estem a temps, però vull dir que...
Vull dir que, tenim, que estem dintre termini perquè hem presentat la demanda abans, és a dir, no hem deixat passar molts dies des de l'acomiadament fins que hem presentat la demanda.
Vale, encara que no tenim els papers aquí, però aproximadament quants dies van passar des de que es va produir l'acomiadament?
El
16 de gener. Fins que es va presentar la demanda al CEMAC.
Dilluns
era 26.
10 dies. Sense comptar els diumenges, 8 segurament.
Vale.
Que tenim molts dies.
Ara queden encara 7 dies per complir-se els 15. Llavors aquí tornaria a començar el termini dels 20 que havia quedat interromput. Però jo crec que si es pot presentar de seguida... Pues ja
bueno, comptem-ho.
Sí.
Ja comptem-ho amb un calendari.
Sí. Demà.
Però, sí.
Vale. Sí.
Però jo estava tranquil·la perquè... Ho hem presentat ràpid, t'han citat ràpid. Però es pot comptar exactament, sí.
Vale.
No passi, no ens equivoquem.
Vale. Després he notat que tu, Sergi, parlaves d'uns bonos de solidaritat que es feien.
Unes boles.
De...
Què és això?
Això és, com hem dit abans, jocs piramidals, són sectaris també i...
Jocs piramidals.
Sí, les boles de solidaritat era, o sigui, és tan xunga la cosa que és l'objectiu, per mi, és la desestructuració de les teves amistats, perquè no ajudes a les teves amistats amb aquestes boles de la solidaritat, sinó la teva amistat creix per moments, perquè les puteges a parlar malament. És a dir, jo vull guanyar en un mes 90.000 euros, però haig de posar 9.000 euros primer. I després dir-li a dues persones més que les posin. I aquestes dues les hi han de dir cadascuna a dues persones més. Però clar, si mai arribes a guanyar els 90.000 euros, això sempre estàs esperant a veure qui porta a dues persones més. I no tothom està capacitat per portar els 9.000 euros. I a part, pot haver-hi gent que es tira enrere, amb la qual cosa això ja patina. I hauràs de buscar una altra persona que posi els 9.000 euros per tu.
Està clar que és una estafa.
Sí, i a part sense signar res, tot...
I no utilitzes el nom real. O sigui, si tu dius Esther, igual firmes el nom de... Jo què sé. Taula, i clar, com acredites tu que has posat allà aquests diners?
No, i a sobre diuen que és una alternativa al sistema capitalista. Però clar, si no tens 9.000 euros, els hauràs de demanar al banc, com han fet elles. Amb la qual cosa estem entrant dintre del sistema capitalista o com va això?
I això està escrit en algun lloc, en alguna mena de proposta?
Jo vaig anar a una reunió i clar, a mi com el tema aquest de les sectes, a mi sempre m'ha agradat i m'he informat i li tinc una especial animadversió, doncs quan vaig estar allà, eren quatre correles que ens havien enredat, i no enredat, enredat per anar a la reunió, i la resta de gent era penya de pasta, però penya de pasta, jo deia, ¿y estos? Aquí vienen a hacer negocio. Si el cordero, cuando lo matan, ¿saps? I res, jo ràpidament vaig dir, mira, ho vaig comentar amb l'Ester, vam fer una assemblea i ràpidament van decidir que això era una quimera.
Però al principi te'n vau canar, perquè t'ho pinten tot tan bonic i tan... Però no, després reacciones, no? Vam reaccionar, vam dir, no, que això és que ara estaríem amb la soga al coll, perquè en teoria havíem de cobrar els 90.000 euros al cap d'un mes, i ha passat un any i pico i no s'ha vist ni un duro d'això. Imagina't, pagant un préstec...
I es queda els calés a
és una rodona, i diguem-ne que la rodona, al centre n'hi ha una porció, després una rodona més gran, que són dues porcions, després una altra més gran, que són quatre porcions, i després una altra més gran, que són vuit porcions. I clar, tu entres, et col·loques en una porció del quesito, després entra una altra, i tu vas avançant, però clar, qui avança primer, qui després, i clar, has d'anar enredant a la gent.
Però quan tu entres, dius, tu entres, poses 9.000 euros.
Clar.
Qui us guarda aquests 9.000 euros?
Aquests 9.000 euros, doncs...
Qui els té? Qui us guarda?
En la cartera d'alguien.
La història, si no m'equivoco, és el major piramidal ve per aquí. No? O sigui, diguéssim, de la base cap amunt, no? Diguéssim, a la base hi ha molta penya i a dalt hi ha una persona. Doncs a sota d'aquesta una n'hi ha dues, de les dues quatre, de les quatre vuit, i així es va multiplicant fins que arribes a una base d'una pila de basca. No? Però la jugada és, de la base, tothom posa 11 euros, i aquests van a pel que està dalt de tot. Suposadament, el que proposen aquesta gent és que la persona que està dalt, un cop ha cobrat tota aquesta mortera de pasta, surt de circulació, i llavors es col·loca un dels dos de baix.
Vale, sí.
I del de baix dels de sota de dos tenim quatre pugèmols i així, no? Llavors imaginem-nos, un moment donat, la piràmide, ja està, posant-hi la quantitat de penya que sigui, és igual, jo no sé si ho ha estat alguna vegada en una reunió d'aquestes, jo no anava mai, però no sé quanta gent hi haurà allà.
Al voltant de 30 o 40 persones.
Ja està, llavors imagina't, tu poses 9.000 euros i t'has d'esperar 30 i pico o 40 vegades a arribar fins a dalt perquè et donin tota la mortera d'aquesta junta. No, a mi sincerament a la teoria mai m'ha creat l'atenció, perquè dic, bueno, si no, jo estic content amb la pasta que tinc, si tingués 9.000 euros, evidentment no necessitaria res, no necessitaria
feliç i content. Jo penso que a mi no m'enganyarien, perquè és que no acabo d'entendre. Com que no acabo d'entendre, no m'hi podria posar mai.
Això també és una bona manera, és un bon raonament. Sí. No és gaire complicat, en realitat no és gaire complicat.
Ja, però és no,
si no ho entens a la primera, és que no és gaire clar.
No ho entenc, el servei no.
El que no està gaire clar, aquesta és la jugada, penso jo.
No, no, i la persona que et xerra allà, doncs és una estètica entre hippie progre, bien vestido, soltant-te un rotllo de que venen, que això està implantant-se a tot el món, que això és una alternativa al sistema, que he donat moltes xerrades, i
tot això ho deia la regida.
No, això ho parlava el que donava la xerrada. Aquest era un paio, em sembla que era una casa a Alella, era una casa supertotxa a Alella. I
què vol dir, un xalet?
Sí.
Un home que viu a l'Eja.
Sí. El que passa que... A veure, si fes un treball psicotècnic d'intentar arribar, jo crec que ho aconsegueixo, eh? Després de mesos, l'altre dia ho estava rumiant i puc aconseguir.
Aconseguir?
Arribar a la casa aquesta.
Ah, ja.
Perquè jo vaig anar a convidat i em portaven. Però...
I es va fer a la casa aquesta?
Sí, era una reunió particular.
No es va fer a la botiga.
No es va fer a la botiga. Però l'Ester em va comentar que alguna reunió de subboles, o sigui, perquè clar,
subboles,
perquè nosaltres ens van comentar de 9.000 euros, però és que després la Regina aquesta es va, ella, muntar boles de 1.000 euros, i després de 100, jo ja deia, esto va bajando, a la propera és de 25.
En aquesta de 1000 també va intentar pujar-nos. Va, aquestes són 1000 euros només, no sé què, jo no els tinc, 1000 euros.
Va. Això em recorda un capellà, rector d'una parròquia d'Osona, un poblet, l'altre dia ho comentaven, allà a Vic, que està fent una campanya a base de convèncer a la gent de que apadrinin l'església. Doncs apadrinar l'església té moltes possibilitats. Si tu apadrines una imatge de la Verge Maria, tu tens que pagar tant. Si tu apadrines un banc de tallar de l'església, tens que pagar quant. Si tu apadrines una bombeta de llum, tens que pagar tant. Llavors el tio pretén fer el mobiliari nou a base d'engatussar la gent. El que no tingui per pagar una bombilla és que no té res de res, però tothom tindrà 10 euros o 15 euros per apadrinar una bombeta. I el que li pugui arrencar 100 euros per apadrinar una cadira, pues, va així, és això.
La religió és un negoci rodó, i això ja sigui el que sigui, això és una estafa que s'han inventat aquests que no paren, no paren. El sistema es troba per un costat i aquestes hippies camuflades, saps, també.
Jo per mi hi ha un detall molt interessant amb això, no? A veure, treballar mata, ja ho hem dit abans, no? En marx el sistema capitalista està claríssim, si hi hagués un altre tipus de sistema, doncs bueno, ja ho veuríem. I una altra cosa és anar a l'altre extrem, no? De dir, vendre's la moto, com dient, a 9.000 euros i ja, és una pasta que te cagues, vendre duros a 4 pessetes, no?
És això.
Se'n deia, no?
És això.
O sigui, no ens passem, no? A veure, treballar, tot costa un esforç, una feina, una dedicació, un temps, una energia, no sé, no? Tot el que sigui, no? I tu saps que ja estàs embarassada, tu dius ara 3/4 del mateix que estàs més a punt de Carmelo, i nosaltres amb el que ens toca, cadascú amb el seu. Tot costa una mica, s'ha de fer un esforç i una dedicació. Llavors, algú que et vingui i et digui que et ven alguna cosa, o sigui, per evitar-te aquest esforç, doncs, no sé, jo penso que és de calaix que t'estan gatossant.
Sí, però són trampes que acostumen a sorgir amb molta força en èpoques d'aquestes que diuen de crisi. És en aquestes èpoques quan surten aquestes trampes. I ara estic pensant en els anys 50, quan hi havia un actor de cinema que es deia Tony LeBlanc. No sé si us heu vist vosaltres.
Sí.
El Tony LeBlanc va fer una pel·lícula que es deia Los Tramposos. Llavors una de les trampes era engatussar la gent aprofitant aquesta avarícia d'alguna gent. Es posava a la porta de l'estació de tren de Totxa i es fixava amb la gent que sortia. Quan veia un que podia picar, treia un sobre de la butxaca que estava ple de retalls de diari tallats del tamany d'un bitllet de 1000 peles, que era el més gran llavors. I el primer retall era un bitllet de 1000 peles de veritat. I ensenyava el sobre i feia el tonto dient que ell tenia estampetes. Com si no sapigués el que era un bitllet de 1000 pessetes, que ell tenia estampetes, que les tenia en un sobre, mira quines estampetes. I l'altre pensava que el tio, el Toni LeBlanc, era tonto i que no sabia el valor d'aquelles estampetes. Llavors el LeBlanc li deia, bueno, si me'n dones 3 o 4 com aquesta, jo dono tot el sobre. I l'altre pobre desgraciat anava a buscar 3 o 4 bitllets de 1000, o 5 o 6, el que li demanés, perquè es veia que el sobre estava molt avoltat, hi havia molts. I llavors anava i canviava els 4 bitllets o 5 de 1000 autèntics per un sobre, que tot eren papers de diari, excepte el primer. I això passava ja als anys 50.
La mòstima de la Sant Pita.
És aquest. Però és ben bé la mateixa història, no? Aprofitar aquest cantó avariciós de la gent.
No, i que a sobre que hi ha quatre persones ja per aquest tema. I a sobre que nosaltres quan...
Ah, va hi ha gent a la presó.
Sí. Ja ha sortit als diaris i quan va passar tot, jo, doncs, de la forma de ser que soc, li dic, Esther, digue-li a la jefa que surti d'aquí, que això pot tenir conseqüències xungues, pensant que ella no manegava, sinó que era una mana que està sent manada. I quan l'Esther li va dir l'altre, va dir, no, això són tonteries. Em portaven tres al Talego i al mes següent un altre més. O sigui que ha sortit al Cuní, ha sortit a TV3, o sigui, ella farà.
No els hi ha passat res amb els del Ecospai.
A Ecospai no ha passat res.
Se sap que han promocionat això.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, però se sap ara, però això es porta de molt d'amagat. Sí. Quan s'ha fet alguna reunió a la botiga ha sigut a, ja quan es tancava la botiga. Sí, sí.
Un clandestinament.
Sí, exacte, clandestinament.
És que estem amb corrupció fins al coll. Escarba per on vulguis, tira pel cantó que vulguis. Està tot corrupte. Volem, volem. Com acabarem?
Guanyant, guanyant, acabarem guanyant, perquè la raó només té un camí. Mm.
Sí, sí. Vale.
Bueno.
Contentesos, de
moment. Doncs ja seguirem, no?
Sí, sí, sí. Continuarem, sí, continuarem. Escolta, Diana, que...
Ja. Ja la pròxima vegada que ens veguem amb criatura.
Hola!
Que vagi tot molt bé, eh?
Tot...
Clar, igualment.
I com vas dir l'altre dia, patir-ho gaudint.
Clar,
gaudint, gaudint d'aquest moment que potser és una mica així, però super dolç.
A mi tothom me desitja una curteta,
sí.
I els dic que no, que llarga i placentera.
Per això t'ho dic, perquè ma mare va ser una.
Sí, ma mare va ser una de les que va dir horeta curteta i jo dic no, que sigui llarga i placentera.
Clar que sí, clar que
sí. No? No, no. Això. Un dia ja hem de fer un programa, no?, sobre...
Ai, ai, perquè jo anava a fer la meva ja del padre, que a veure, hi ha molta cosa escrita sobre les cortes i doloroses i sofridores i tal, no? Però que en realitat hi ha molta cultura poder no escrita i vamos de molt, molt enrere de que ni de dolores nada, colega.
No, no,
el milagro de la vida no és per nada doloroso, això és una altra mentida que ens han posat al tarro.
L'Eglésia, el cristianisme,
entre altres. Entre altres.
Sí, sí. Això està a la Bíblia, no?
Sí, sí.
Sí, pariràs con dolor.
Pariràs con dolor i... Això per la dona, i per l'home era pagaràs el sudor de... con el trabajo el sudor de tu frente, no?
Sí, sí.
Això està claríssim.
Que no ens els creiem i passem a la seva història. Sí. I bueno, pues, com que tu tampoc te'ls creus, pues ja compartim aquest punt. Així que vinga. Que vagi molt bé.
Sort,
Diana. Ja t'ho tindràs.
Vinga,
Salut.
Molt bé. Pues allí. Ja ho vam dir la setmana passada, visca la tranquil·litat. I això, la penya que trobaré de la moto, sembla mentida les alçades que estem, perquè tu deies això de que el tema aquest d'aquest tipus d'estafes i tal, sembla que guai a més en èpoques de crisi, no sé què. Bueno, jo no ho sé, però jo fa una setmana, en aquesta última setmana, ja amb determinades persones ja hem estat discutint sobre un tema que em toca molt la moral, no? La gent no llegeix. La gent no llegeix, i la gent no llegeix, la gent no llegeix. I no sé què merda està passant, i amb la quantitat de llibres que hi ha des de fa no sé quants anys superinteressants, que jo quan començo a fer llistes que no acabaria mai, segur que em moriré i no me'ls haurem llegit tots, hi ha llibres super ben parits, però és possible que la gent no llegeixi. No ho sé. Llavors això és una altra cosa. Un col·lega avui, per exemple, em deia, no, la gent no llegeix, però hòstia, vinga PlayStation i vinga este, vinga l'altre. Dic, bueno, joder, que ja està. O vinga futbol. Jo penso que l'important és no deixar-se prendre la moto. Si no vols llegir o jugar a la PlayStation, doncs bueno, em sembla fantàstic, però d'aquí a creure's que el part ha de ser doloroso, doncs n'hi ha un trecho, vale? No sé, una mica d'allà molt propi i criteri, saps?
Però això de llegir em sembla molt important.
Bé, per mi és vital, també.
Però és que és l'única defensa. És l'única. L'altre dia, un xaval, bueno, ja deu tenir 28 o 30 anys, estava desesperat, és un xaval que jo el tinc proper, estava desesperat, completament desesperat, perquè l'havien entrampat amb una sèrie de préstecs al banc, que li agraden els cotxes. Llavors es compra un cotxe, té avaries, té que comprar-ne un altre. La qüestió és que potser s'ha trobat que ara devia 10 o 12 mil euros. I això amb un sou de 1.200, 1.000, 1.200 euros que té, doncs no hi havia manera. Clar, si té que pagar 900 euros de préstecs i li queden 200 o 300 per viure. I va arribar a un punt molt, molt acurat. I va parlar inclús de que li havia passat pel cap de suïcidar-se, perquè això no és vida, no. Bueno, el cas és que em va demanar ajuda. I bé, estem estudiant encara la manera de parar els seus peus, de les entitats bancàries que el persegueixen. Parar els seus peus legalment. Legalment, perquè...
Legalment seria molt fàcil.
Sí, però...
bueno, va.
Legalment, vull dir. Legalment, perquè no està previst legalment que una persona que té un sou de 1.200 se l'obligui a pagar 900 euros de préstecs. Això no està previst ni permès. O sigui, si aquest noi deixa de pagar, el banc, la caixa, el que pot fer és portar-lo als tribunals, d'acord? I guanyaran el pleit, demostraran que no està pagant, d'acord? I li embargaran el sou, sí, però legalment no li poden embargar 900 euros d'un sou de 1.200. Li poden embargar 2 o 300.
Aquí està, doncs.
Vale. Però el que jo estava dient és que, a part de la defensa legal aquesta, per tirar això endavant, que jo l'estic orientant per aquí, li he posat una condició. És que té que començar a llegir un llibre. En la seva vida no ha llegit cap llibre.
Cap?
Cap?
Un termini de mecànica.
Cap llibre. Llavors, cony, és que per mi és l'única salvació que té aquest nano. Agafar un llibre, llegir la primera plana i ser capaç de concentrar-se i comprendre i imaginar-se l'escena que està llegint. I no ho ha fet en la vida, això. I per què? Pues la PlayStation, la televisió, el cinema, l'ordinador... I llavors estan atontats, completament atontats. I poden arribar al suïcidi d'una manera... senzilla.
Això és que intervenen molts factors. Per això també el sistema ho té ben clar. Prefereix tenir atontrada la gent que activa i està posant tot els mitjans possibles, ja sigui PlayStation, pantalles planes, internet hasta por las orejas i TDT hasta inyectado, saps? O sigui que... i a part desinformat.
Vostè és la majoria de gent.
Vostè és que, per exemple, aquests últims dies també xerrant d'aquest tema, és com ens trobàvem en algun moment discutint sobre com és possible que, jo no sé estadísticament, però que tanta gent no se n'adoni de la situació que representa, no, la gravetat, no, que revesteix la situació, no, de dir, a veure, tu no ets conscient del que molta gent ha hagut de patir, però en aquest sentit hi ha algun sentit literal, no? de lluitar, no? Perquè tu puguis avui dia tenir accés a un llibre qualsevol, de qualsevol tipus, perquè en realitat avui dia te'n vas a qualsevol llibreria i pots adquirir qualsevol tipus de literatura, de filosofia, de pedagogia, de psicologia, del que et doni la gana, del tipus que sigui, i si saps buscar una miqueta, igual pues, te'n vas als llocs adequats, igual que hi ha llocs disponibles, pues, hi ha... perdoneu.
Sí. No, que m'ha cridat molt l'atenció, que jo no he tret el tema, l'ha tret l'Òscar, però que és un tema que el tinc al cap fa molts anys, i me'n dono compte d'això. La gent que no llegeix és que no està aprofitant una de les poques activitats que diferencia l'animal racional de l'animal irracional. És una de les poques, no? Nosaltres podem llegir, podem escriure, podem interpretar la realitat d'aquesta manera. Llavors el que no fa això queda reduït, molt limitat. Jo de veritat estic convençut d'això, però és així que...
És que la lectura t'ajuda a dir-te d'aquesta pressió que hem de tenir els nostres moments, i el sistema vol que estiguis concentrat en tot i sempre distret i clar, com deia l'Òscar, hi ha hagut sang, s'ha vessat sang per adquirir aquests drets, no? I que ara a nivell laboral doncs, també s'estan perdent, i gens batien el coure al carrer, aquí estaven manifestant-nos per al botelló.
Que tenim una trucada.
Sí, sí, precisament, una persona que ens ha trucat perquè està molt interessada en dir alguna cosa sobre aquest tema. Vale. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola,
tal, sentiu bé?
Sí, sí, perfectament.
Salut. Bueno, doncs un salut, una salutació a tots.
Gràcies.
Sobre el tema de la lectura i de llegir llibres, bueno, jo tenia un llibre per llegir, però ara m'han recordat que, per exemple, a l'Índia, el principal problema que hi ha és que la gent no sap llegir. I aleshores, doncs, de famílies a famílies, doncs la gent, doncs, signen contractes i no saben el que han signat.
Clar.
I aleshores es tenen de pares a mares, de fills a pares, doncs, explotats, de per vida, famílies i de generacions en generacions, doncs, explotats per el capitalista, no?, per el que sí que sap llegir, i així fa un contracte, i aleshores així la classe més pobra, doncs, està explotada, no?
Clar.
I, bueno, hi ha un llibre que no sé si es pot dir, però sí, sí. Un llibre que es diu Economia Canalla, de la Loretta Napoleoni, La nova realitat del capitalisme. I, bueno, és un llibre que està molt bé per començar a llegir i donar-se compte com funciona el sistema i com funciona tot. I, clar, a la Índia, doncs, és molt evident com generació tras generació continua sent explotada, i no hi ha manera de sortir d'aquesta espiral. I ara estan començant a ensenyar a llegir, aunque sigui un membre de la família, un nen petit o una nena, i aquesta nena, en quan comença a saber llegir, doncs llegeix el contracte i ja és capaç de no signar-ho, no? Però és el principal problema de la Índia. És curiós l'important que és saber llegir.
Clar, és que la Índia té una població molt important, no sé si són 900 milions d'habitants, el loro, més gran que Europa, o sigui...
Bueno, només en Bombay són 20 milions d'habitants i es parlen 200 llengües només en Bombay.
Està clar.
Aviam si ho he apuntat bé, has dit Economia Canalla.
Economia Canalla, Loretta Napoleoni.
Vale.
La nova realitat del capitalisme. Aquesta no, noia és italiana i també està una mica pels Estats Units i fa conferències per les escoles explicant una mica, doncs, de què es tracta l'economia mundial, no? I com los tejemanejes de lo que sucedeix en tot el món, no?
Molt bé, pues moltíssimes gràcies per la teva aportació. Si vols afegir alguna cosa més?
Bueno, sobre això dels acomiadaments il·legítims, avui m'ha parlat un col·lega que a la fàbrica Pirelli, doncs a l'entrada, quan entren, tenen una targeta per entrar-hi, no?
Sí, fitxen
en una targeta, i avui ha hagut no sé quants acomiadaments, no els hi han dit res, sinó que han anat a fitxar la targeta i no els hi han deixat entrar.
Avui és
així,
això? Avui?
No sé si, no ho sé exactament, però diguéssim, en Pirelli, doncs, estan avisats així. Han passat la targeta i ells han dit, no, aquí no podeu entrar. Diguéssim, d'una forma super suau. I després també en una fàbrica de detergent, que fan detergent per la roba i tot això, es acomiaden, es tracten com gairebé podria dir com animals, com bèsties, es acomiaden d'una manera, doncs, dient-li, bueno, no vinguis més, no? Les tanca la porta i és increïble les coses que estan passant i que passen, i que tothom mira la tele, tothom somriu, tothom sabe que somriguin, no? Perquè a mi m'agrada molt que la gent somriu, no? Uh-huh. Amb que alguns fan una cara com... bueno,
sí.
Però que vull dir que tot va bé,
Todo va bien para los de bien.
Mira, ¿eh?
Todo va bien para los de bien.
Sí. Tothom mira a l'altre costat i aquí ningú fa res. O gairebé ningú, no?
Mira com a l'estat ha ajudat els bancs repartint-se la carnaza. I qui està al carrer és el currito de turno, saps?
Exacte.
I a sobre tenen la barra ara als banquers de dir, mira, hemos tenido tantos millones de beneficios, però què és esto?
Això és com el que et roba el rellotge i després te'l vol vendre.
Això mateix.
Exacte. Et roba perquè això es feia. Jo he vist que com es roben el rellotge i després al cap d'una estona venen i diuen, què vols el rellotge que te'l fot el vent? Doncs això és el mateix.
O sigui, t'estan cobrant en un préstec un interès i estan cobrant el préstec i l'interès, i a sobre l'Estat els dona la pasta amb ells, que no paren de rebre. O sigui, rebran de l'Estat, rebran de tu i reben subvencions europees, per exemple. O sigui, no paren de rebre, i el currito està en el carrer i sense feina, i potser amb xurumpeles, amb un quadre important, o persones, dones embarassades que es queden sense feina així que potser estan soles, amb què sobreviuen?
Si... Es treuen la casa, no tens per menjar, i què has de fer? Si no tens casa on dormir, ni tens de pa que posar-te a la boca.
Sí.
En canvi, a ells, que tenen les grans fortunes de tot el globo, no tenen cap problema. Des dels seus grans mansions, despatxos, de tot, estan allà.
Ara
com l'altre dia el que passava en l'Holocausto, el Dia Mundial de l'Holocausto nazi, no?
Sí.
Que estaven allà tots reunits, fent el discurs i posant les espelmetes, dient de que això era una vergonya el que havia passat en l'Holocausto nazi del Tercer Reich, allà a la plaça Sant Jaume, i que era una vergonya que el ser humà es portés així i tot això, els jueus, no?
Sí.
Representació dels jueus.
Sí.
I ells fent el genocidi que estan fent a la Gaza i a Jordània, als més petits,
sí.
I a tot, no?
Sí.
Es una farsa, pero bueno.
Sí, ya corre un mail por ahí. Corre un mail. Que corre un mail por ahí en la comparativa jueus del 39 a jueus de 2008-2009, ¿eh?
Y es
brutal. És brutal.
En què consisteix?
Fa una foto on surt a 1939 als jueus en camp de concentració i fent treballs forçosos, i a la foto del costat, palestins, el mateix. Jueus a l'embrada amb una xarxa així dels pins i tal, i a l'altra banda els palestins en el mur de la vergonya. I és una comparativa amb fotos i assassinats de jueus als camps de nens petits, doncs els palestins nens petits. O sigui, és que és una comparativa que dius que no pot ser, que és que és el mateix.
És el mateix sistema.
Sí.
És el mateix sistema amb diferents caretes. La careta dels anys 30 era Adolf Hitler, la careta d'ara són aquests, els nord-americans, que estan darrere dels de Tel Aviv. A l'Obama, és la careta que ens presenten ara. Això no és meu, això és del Mumia Abu Jamal, això és el que diu l'Abu Jamal.
Sí.
És el que diu ell. Aquí el que han canviat és la careta.
Està clar.
El George Bush l'han canviat per l'Obama, però fotrà les mateixes coses. Les està fent ja. Ha dit que s'ha de defensar l'Estat d'Israel. Això és el que està dient l'Obama. Però sí, enganya, bueno, enganya molta gent.
Digues, digues, company.
Les subvencions que rep des dels Estats Units i Israel sense, diguéssim, cada any, no me'n recordo de la cifra perquè ho han dit dos economistes a Radio 3, dos economistes nord-americans, que van dir que donaven una quantitat de diners increïbles a fons perduts a Israel perquè es gastés en el que volgués.
Sí, sí, armes, armes.
Mira, aquest cap de setmana reuneixen els que manen al món, a Davos, a Suïssa,
un altre cop.
Aquests són els que manen. Els partits polítics de cada país són títeres.
Exactament.
I ja està. I qui mana està ara reunit a Davos.
Sí, sí.
Ja està. I la gent diu, eso es siempre el... con el miedo, te meten el miedo en el cuerpo. És que és veritat, no? És que estan allà, ells coordinen. Ara hem de fer una crisi, la provoquen
i, ja està.
I sortiran guanyant, i així funciona.
La crisi aquella del 29 després va sortir tot pitjor,
claro.
I ara es repetirà igual, es van reforçar més.
Sí, sí. I a part que les grans fortunes cada cop s'estan concentrant més. Només t'has de llegir una miqueta el diari Le Monde Diplomatique, que ho pots aconseguir aquí a la Rambla, no, em sembla que no a qualsevol quiosc, però sí algun d'ells, i la veritat és que l'anàlisi que foten, a nivell ideològic pots estar més o menys d'acord, però a nivell objectiu, històric, econòmic i polític actual i social, és una barbaritat la quantitat de dades que, clar, també qui ho escriu ho domina i té accés a això, no? Però és molt important. Ens estan enganyant i hem de llegir.
Ignasi Ramonet.
Ignasi Ramonet, sí senyor.
Sí,
sí. Aquest és anar a una classe seva o a una xerrada seva i surts ple. És com si haguessis llegit un llibre.
No, està també en el Chomsky.
En Chomsky, clar.
Afortunadament, no estem sols, n'hi ha molts que tenen, bueno, doncs, en els ulls oberts i després perquè no es fiquin un gol, perquè aquí a tots ens tenen el rellotge, no? El roben i després el volen vendre.
Sí.
I hem d'estar molt atents perquè no ens passi.
Sí, aquí a Barcelona tenim un professor també que és bastant crític de la Universitat de Barcelona, que es diu Bernat Muñesa, que ha escrit diversos articles i llibres i que són pura bomba, i que qui vulgui ser una miqueta més lliure ha de passar per Bernat Muñesa, perquè et dona el punt, el què, saps? Per entendre una miqueta la societat actual i el món en general.
Porteu algun llibre cap aquí?
Sí.
I això sobre el que dèieu de les vigilàncies, que ho graven i ho filmen tot, anem pel carrer i ens estan filmant, tot Barcelona està ple de càmeres, els psiquiàtrics estan plens de càmeres i els malalts, pues, els que estan allà, que tenen la mala sort d'estar en el psiquiàtric, doncs estan filmant i sent observat per als infermers les 24 hores del dia.
Sí, sí.
Així que lo del gran hermano y lo de la novela de que yo soy una, ¿sembla que era?
Sí, 1984.
Doncs, 1984, això, ja ha arribat a la... a la Genes Ficció. Jo me'n recordo que quan vaig fer un estudi, quan tenia 15 anys, sobre aquesta novel·la vaig dir, lo primer de tot que això no és ciència ficció, això és la realitat pura i dura, i ho dic a tots els dos. Bueno, doncs res més.
Deixa'm que et pregunti una cosa.
Sí, digues.
Tu saps per què el títol d'aquesta novel·la és 1984?
Perquè es pensava que en el 1984 la societat seguia així, no?
Sí, però per què 84?
Ah, no ho sé, això no ho sé.
Perquè ho va escriure en 1948.
Uh-huh.
I llavors va jugar amb els números i va canviar pel 4 pel 8 i el 8 pel 4. Si, ara, si ho escrivís ara, doncs posaria 2050 o 2090. 2090 posaria.
Bueno, hauríem d'haver 100.000 programes com aquest i 100.000 persones, bueno, milions de persones en tot el planeta que fessin programes així i que estiguessin lluitant per la justícia real, no per la justícia social.
Sí senyor.
Vale, doncs ja saps, truca'ns sempre que vulguis i vine per aquí.
Sí, sí, ja ho faré, ja ho faré. El que passa és que a mi de vegades m'afecta molt aquesta justícia. Si no em poso una mica de crema o una mica de mantega o de mermelada, em fa molt de mal.
Bueno, però en parlarem. Portes el llibre del George Orwell?
Sí, el llegim.
Sí, un paràgraf, sí, clar.
Perquè també s'ha de riure una mica, perquè si no...
Clar,
és molt difícil de resistir, és com resistir en aquest món així. De vegades ens duen sols i és difícil de resistir en un món quan veus que la realitat és tan dura.
Però nosaltres no poden, eh?
Bueno, la veritat és que jo... jo encara estic viu.
I cada cop som més, hem de ser positius i pensar que cada cop som més i que això se'ls ha d'acabar. Això se'ls ha d'acabar, que no pot ser que sempre guanyin, que no, que ja ha arribat el moment de, que ja la gent s'està començant a organitzar i fa cosetes i un gra de sorra aquí pot ser una muntanya d'aquí a no sé quan, però és molt important que si no ho veiem pensem en que ho poden veure els nostres fills o nets o qui sigui, saps?
Sí, sí, a veure, això ens fa falta, continuar tenint, que l'utopia es faci realitat.
I tant. I no quedar-nos soles, compartir les coses, com tu deies, que a tu t'afecta i si et quedes sol, pues no quedar-nos soles, tio, aquí està una de les claus també.
Molt bé, doncs una abraçada a tots.
Igualment.
Salut.
Bueno, vale, pues abans de continuar, m'he recordat que tenim un número de telèfon que es diu 933177366 i que de moment ja aquesta nit ha sonat un parell de cops.
Tornem a repetir, 3...
933177366. Jo volia tornar a recordar el tema perquè em sembla mega importantíssim, no? Quan parlem d'això d'estar parlant de la lectura, de les injustícies, dels despidos que fa una persona, si la foten fora del curt i tal, i està el Pasqua, la mare sola, el que sigui, la situació que sigui. A veure, dintre de tot això, és veritat, el sistema és cruel, no té escrúpols, o sigui, per tots els mitjans intentarà aprofitar-se de nosaltres i esperem-nos com si fóssim llimones, però nosaltres sempre hem de tindre clar, penso, la meva opinió, perquè és una opinió, perquè, clar, hem de tindre clar que quines són, quines són les nostres limitacions, no? Dintre les nostres limitacions, una de les coses que jo trobo impapinable és no quedar-se sola mai,
així mateix,
o sigui, ens han venut la moto de l'individualisme, bueno, abans ho dèiem, PlayStations, ordenades, no sé què, no sé quantes i tal, i moltes coses d'aquestes són perquè una persona les faci anar sola i prou, no? I això que fa, que ens fa aïllar-nos, no? Socialment, i quedar-nos cada vegada una mica més fora d'onda, vale? Que igual estem a l'última i a l'utope de l'utope amb certes coses, però amb la realitat de milers de persones o de milions de persones, doncs no congeniem, no n'hi ha afinitats i tal. No em vull enrotllar, la qüestió és molt senzilla. Jo ho dic de vegades d'aquesta manera, i tinc bones amigues i bons amics, de veritat, no? D'aquesta bebote i ocasionales i no sé què, sinó, de veritat, no necessita psicòlegs ni psiquiatres, perquè quan té alguna mena de problema sap a qui anar a visitar, no, o no és aquí, sinó que té un grapat de persones amb les que xerrar del tema i xerrar-lo i bueno,
buscar solucions.
Rescataré algo que vam dir, no sé si la setmana passada o fa dues setmanes, una mica el rotllo de l'organització MUF, no? La gent de l'organització MUF, és el rotllo aquest de la família, no? Que molta gent quan escolta això pues, li surten ampolles perquè no està d'acord amb el criteri de família, no? Eh? No sé què, no sé quantes, però és que és diferent, vale? Cadascú que entengui com vulgui. La família comunitària, no? No sé, és dir, viuen un grapat de penya com si fossin de la mateixa família, i és igual si s'apelliden o no s'apelliden, igual si la seva sang ve de la mateixa mare o no, això és igual, decideixen viure d'aquesta manera, i a partir d'aquest moment doncs, qualsevol mena de conflicte, qualsevol mena de problema se soluciona a nivell familiar. Això ho diem tota la basca, tothom té el mateix dret a parlar, tothom se l'escoltarà de la mateixa manera, ningú per raó d'edats, de sexes, ni de colors, ni de tons de veu ni res imposar per sobre de ningú, tothom se l'escoltarà per igual i es decidirà les coses d'aquesta manera, no? Doncs això, jo penso que això és importantíssim, no? Si tu no tens possibilitat de tindre aquest ambientillo, estàs fotudíssim. Llavors, sí, el sistema intenta portar-te cap aquí, però tu pots fer moltes coses per dir-te això, moltes coses.
S'ha d'evadir-se i escapar quan es pugui
i relacionar-te i saber relacionar-te amb la gent i sanament, òbviament, perquè de vegades hi ha relacions insanes, però bueno, no em vull entrar. El que sí que trobo molt important també és que, si no m'equivoco, sí, aproximadament una hora i mitja aquí de Bali, que pinyon, me'n cago, Déu, torna a sonar el telèfon, és una locura. Bueno, si no, vaig agafar la trucada perquè si no...
Jo volia comentar una coseta en relació amb el conflicte que té l'Ester amb l'acomiadament xunguíssim que li han fet. Volia fer una recomanació a tots i totes, sobretot totes les embarassades que estiguin en una empresa i que ho avisin mitjançant burofax. Que avisin a l'empresa que estan embarassades mitjançant burofax. Amb aquesta acció que s'aconsegueix? Que quedi constància que s'ha avisat a l'empresa, que no ha estat un boca a boca. És molt important que sigui per burofax, perquè així l'empresa no podrà dir mai que ella no sabia res. I clar, i és molt important que ho sàpiguen i a més de veritat.
Es pot estudiar un text que legalment quedi ben agafat, que comprometi l'empresa.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
Perquè les empreses juguen amb tot. Jugant tot i van a saco i això no pot ser. S'ha de deixar constància perquè no es puguin agafar a cap lloc. És molt important que no es puguin agafar a un resquici d'així. A més, que el conflicte aquest també hem de dir que avui he pujat una foto de la pancarta de la concentració d'ahir al periòdico. Periódico, te'n vas a la pestanya d'opinió i després fotos i vídeos, cliques i lo más visto. I he pujat i allà pots mirar la foto, agregar comentaris i res, que ja tenim una foto d'això. I a més, també volia comentar que jo penso que la gent pot expressar la seva solidaritat amb la companya acomiadada com vulgui, com ho senti, que aquesta injustícia no pot quedar impune. Llavors, que jo no sóc qui per dir a la gent el que ha de fer o deixar de fer, però que ho faci com, si li ve de gust, que ho faci com vulgui.
Em sembla que des dels sindicats no s'insisteix prou en aquests temes, no? El fet que tu ara tinguis aquesta idea i la facis pública segurament sorprendrà molta gent, i això vol dir que des dels sindicats en general no es dedica prou atenció a defensar la situació de les dones embarassades, com tantes altres situacions, no? Una cosa és que afectin els homes, una altra és que afectin les dones. Sempre m'ha semblat que hi ha un dèficit per part dels sindicats.
I de les mateixes regidories de les dones, que vam anar ahir al matí a la regidoria de la dona de Badalona i li vam explicar el cas, es van quedar sorpreses, però i els hi vam dir, però vosaltres, com a regidoria de dones, no podeu fer res contra aquesta botiga que està regentada per dones i que han comès aquesta injustícia? Home, jo, si vols, et passo amb el gabinet d'abogats. Ho has mirat per un sindicat? O...
Estàs mirant la qüestió.
Senyora, què no ha entès de què podeu fer vosaltres?
T'està dient que no pot fer res quan deriva cap a uns advocats, cap a un sindicat. Clar. Està al·ludint les seves responsabilitats.
Clar, clar. I són una altra forma del sistema, titelles.
Exacte.
Que són buròcrates que estan cobrant un sou allà, o inclús de gratis, perquè potser aquesta regidoria té jubilades que ho fan de gratis.
Si és possible.
Que sí, que anirem a l'associació de veïns i bé escrit a la Radio Ciutat de Badalona, a Radio Comar, hem visitat jo que sé, també algun diari, però no han donat senyals de vida.
Quin diari no?
El Punt i...
Què, el Punt?
El Punt de Barcelona. El Barcelona és nord. Bueno,
a Badalona?
Sí, a Badalona.
A una altra redacció?
Sí. I res. No, això no interessa. Déjame lo escrito aquí i fuera.
Ja m'ho imagino.
Sí.
Amb qui heu parlat?
Era una noia que hi havia allà i que ens va atendre així una mica ràpid i ja està. I què més, s'han enviat escrits a les ràdios, també a Badalona 2000, al Tot també.
No, s'ha de fer tot això, però comptant que això és el sistema.
Sí,
això són òrgans del sistema i costa molt que es facin ressò de problemes que de veritat li preocupen al sistema.
Ah, sí, també al directe. He enviat avui un article al directe. I bé, Esther està oberta a qualsevol entrevista que faci falta i...
Bueno, el directe és diferent.
Sí, sí.
El directe no es pot dir que sigui del sistema.
No. El directe l'he enviat a això i en breu ens posarem també a trucar a l'antisistema, a l'NT, Solidaritat Obrera.
És per aquí.
Sí.
Una altra trucada.
Vale.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Salut.
Bueno, ja sé que és molt curt, perquè ja m'ho ha dit que era molt curt.
Sí, que se'ns acaba el temps, però bueno, endavant, comenta.
Bueno, perquè és clar, és una ràdio que com que és així alternativa, és que no sabia ni que una ràdio estigui escoltant, perquè us he posat així, és qui ha agafat la ràdio i mira, us he trobat per casualitat.
Vale.
Doncs mira, que jo volia parlar també, que vosaltres parlàveu, aquest noi que parlava de la Índia i així, no fa falta anar a la Índia, perquè jo tinc un company que està pagant per una habitació de menys de 10 metres quadrats en 84 euros.
Una
I llavors
habitació.
Què? Aquí això què és? Això no és esclavitud?
Una habitació dintre d'un pis que
dintre
és...
Dintre d'un pis que estan llogant habitacions que són realquilats. I llavors per una habitació de menys de 10 metres quadrats, ara, o sigui, em pagava 180, ja n'està pagant 184. O sigui que...
Aquí a Barcelona, no anar, això, a la ciutat.
No fa falta anar a la Índia ni a la Xina, no. Aquí també tenim... Bueno, vale que són emigrants, però és igual. I quan els andalusos venien aquí, vivien en barraques, què? Que clar, nosaltres solament pensem en el tercer món, però i aquí? Aquí què? Aquí la gent no és pobra? Aquí també hi ha gent pobra. I ja t'ha dit que no existen, és el que li deien al teu company. Vull dir, és una lliçó de vida bastant potent pels que són occidentals, perquè verdaderament, bueno, ell és de sud-americà, perquè verdaderament, vull dir, veus com tiren endavant, I ja t'ha dit, i no protesta, i a més no tenen ni rentadora, renten a mà,
Però escolta'm, companya.
Digues.
Llavors, la història, a part que existin o no existin, però la història, tal com tu has fet una referència al passat, en un moment en el que per una qüestió política doncs, va haver molta migració de gent de fora de Catalunya cap a Catalunya i vivia com podia, no? La lectura per mi seria que la unitat fa la força, el que no podem permetre'ns el luxe és de siguem d'on siguem, no? De quedar-nos soles amb aquestes condicions, no? Que si estem en aquestes condicions ens hem d'ajuntar amb qui sigui i lluitar per millorar la cosa, no?
Sí. Però qui posa el cascabel al gato, parlant en castellà?
Entre tots i totes.
Clar, perquè és clar, és el que li deia jo. Anem a veure, o sigui, a l'amo, perquè jo em pensava que l'amo ho sabia, però és que no, és que l'amo té com si diguéssim un ajudant, per dir-ho d'alguna manera, que llavors ell és el que s'encarrega de cobrar els lloguers, m'entens què et vull dir? I clar, si no ho paga ell, ho pagarà un altre. És un peix que es menja la cua, m'entens què et vull dir? A més, jo ho he vist, vull dir, clar, és el meu company, i jo ho he vist, i la primera vegada em va deprimir molt, i després no, perquè et quedaria esperat allà dins de l'habitació. O sigui, ell té el seu món, s'ha posat un teclat, té una tele, té un ordinador, i li cap, i li cap. S'està fent coses allà dintre. I és una habitació de menys de 10 metres quadrats. I nosaltres aquí ens queixem perquè no podem pagar les hipoteques. Entens què et vull dir? Vull dir que hi ha uns altres que es queixen que no tenen per què queixar tant. Perquè aquests estan molt pitjor que nosaltres.
No, però no
venen amb pateres, eh? No venen amb pateres.
Però que jo continuaré queixant, eh? Jo em queixaré tant com ara o més.
Per això t'ho dic, però clar, anem a veure, vull dir, has de tenir un sostre, i si l'única manera de tenir el sostre, jo ja sé que l'Ajuntament va haver-hi un moment que va tenir que posar una mica de cosa, perquè és clar, és que això no pot ser, és com aquells pobres que estaven a l'habitació i cada hora tenien que sortir perquè l'altre tenia que dormir.
Doncs ens hem de queixar, i aquests també s'han de queixar, i ens queixarem tots.
Però a on ens hem de queixar? Clar, perquè el problema és que a vegades el ciutadà està tan dèbil que no sap on anar, perquè a vegades falta informació.
Bueno, de moment tu has trucat aquí i trobo que està molt bé. Queixem-nos a la ràdio, de moment.
I vosaltres podeu fer alguna cosa?
Que hem despenjat el telèfon i t'estem dient que ens hem de queixar.
Ja.
Això és el que podem fer.
Per lo menos tenim el reto del rebote, no? Allò de dir, bueno, del pataleo, ja que no ens escolten, per lo menos hi ha una ràdio que ens escolta. No. Per això jo he trucat, perquè era tan interessant del que dèieu de la lectura i així. Però clar, aquestes coses com que, ja no sé, ja, a veure, que està molt interessant, però que hi ha altres ràdios que també ho diuen, no? Però això meu, com que jo ho estic vivint ara en pròpia pell, és que com que em quedo parat, perquè jo ja sabia que hi havia esclavitud aquí, No fa falta que anem a l'Índia, torno a repetir. Clar. Però clar, quan ho veus, és quan dius, mama de l'amor hermoso.
Sí.
I ell és que deien el teu company, i no em sap greu dir-ho, perquè és que jo no m'hagin que m'agrada res. O sigui que aquest noi està treballant des d'aquests músics que toquen en el músic, en el metro, que els lloga l'Ajuntament,
sí, sí,
que estan associats,
doncs
pues ell es guanya la vida així, i no se sent pobre tampoc. Per això t'ho dic, que hermanos, espavilaros, perquè aquí hi ha uns altres que estan pitjor que nosaltres i tiren endavant.
Pues clar que sí, hem de tirar tots endavant, però ens hem de queixar tots.
Però vull dir que el que dius tu, que a vegades no és qüestió més d'ingeni que d'una altra cosa, m'entens què et vull dir? Si tu poses ingeni, a la vida també també te'n sortiràs, perquè clar, si agafes la ràdio i tot crisis i tot crisis i tot crisis, a veure, hi ha crisis perquè també nosaltres hi havia gent que estava pagant pis i cotxe al mateix temps, i tu veies que pis i cotxe al mateix temps, com que no? Llavors tampoc ens queixem tant perquè nosaltres també ho hem provocat. M'entens què et vull dir?
Jo no he provocat res, són els capitalistes els que han provocat tot això.
Oh, ja, però vull dir, aquesta gent que estaven pagant hipoteques de... A veure, tu estàs pagant una hipoteca, i tu la hipoteca és el que tens que pagar. I si el pis et val tant, no et pots comprar un cotxe, és que això és de cajón.
Jo no pago una hipoteca, no la pagaré mai, una hipoteca.
Ah, tu no la pagues mai, la hipoteca?
No, mai.
Bueno, vosaltres esteu... Jo ara ja et deixo, però vosaltres, jo saps quin era el meu guru de joventut, que no sé si vosaltres estareu d'acord, però a mi m'encantava, i continuo, i un dia que el vaig veure vaig dir, és el gran filòsof olvidat, aquí ningú parla d'ell, perquè és el gran filòsof olvidat d'Occident, i en tenim un de molt bo, i és el Pàniker. Què fa la gent que no parla del Pàniker? Que és que el Pàniker està sota les pedres, no? El Pàniker també ha escrit llibres, i ara fa poc n'ha escrit un. I què fem nosaltres?
Pots explicar una mica qui és
el Pàniker? El Pàniker, és el Pàniker? El Pàniker és un senyor que és de pare espanyol, bueno, de pare espanyol i de mare hindú, i que durant els anys 60 i 70 va fer una revolució grandíssima. Ell parla pels xinus, pels indis, per tothom, i la religió ha de ser oberta, i és el primer, que és aquell que fa sobre l'eutanàsia, que és aquella associació tan bona de l'eutanàsia que està aquí a Barcelona, que és els primers que s'hi va posar, que tenen l'editorial aquella Kairos. I aquesta gent, vull dir, aquest senyor, ara a l'avantguàrdia, perquè no, si són bons, perquè ho hem d'amagar, a l'avantguàrdia va sortir una entrevista d'ell, que és molt complicada, perquè el Pàniker sempre s'adalanta molt, i ara ja explica com serà com serà el nou segle XXI-XXII, o sigui, què ens passarà perquè tenia la tecnologia pel mig, m'entens què vull dir?
Com serà el cercle?
És un senyor que te parla sobre la plenitud. O sigui, quan tu llegeixes aquell senyor,
com
és que com
tu?
Si veiessis una altra vegada el cel. Però jo el cel
ve, no
el cel de rumba, no, no, el cel ve, veus el cel, les estrelles, els planetes.
Jo em dic francès, tu com et dius?
Si vosaltres voleu estar bé, aneu a la llibreria de Bac, us agrada llegir, i pregunteu per un dels seus llibres, i trobareu, de veritat, eh? I no
hola,
religió,
bona nit,
eh?
Hola, hola.
Fa molt ensaig,
no
això, i parla per tothom,
no
és molt ple, vull dir, no, no, és per tothom, això, eh?
Escolta'm un moment, em sents?
Digues, digues.
Jo em dic Francesc, tu sí. Com et dius?
Jo, Anna.
Molt bé. Però és que em sents que deixen reunir una mica. No paraves.
S'ha agafat la directa. S'ha sí. Agafat la directa.
És el que passa que a vegades no et sento.
Vale, vale. Pues que això és una ràdio, com has dit tu, alternativa. Bueno, nosaltres en diem Ràdio Lliure i és una ràdio participativa. Llavors ens encanta que ens truquis i que ens expliquis el que tinguis que explicar i ens encanta escoltar-te. Però ens encanta sobretot que n'hi hagi una comunicació mútua, que quan nosaltres et parlem també ens escoltis.
Sí, no, és que jo ara no t'escoltava, perdona, perquè quan vaig deixar de pa, jo és que quan parlo
d'aquest home m'emociono
molt, ja ho has vist,
Vale, molt bé.
Però és una pena, perquè és que nosaltres aquí també tenim coses bones, jo ja t'he dit, jo no trucaré mai per deprimir-nos més, perquè per deprimir-nos més ja tenim uns en les altres ràdios que també ens fan deprimir més, m'entens?
Sí, clar.
Jo sempre us trucaré per posar-vos una miqueta de vitamines de l'alma, que diuen.
D'acord, vale. Molt bé, doncs et convidem a seguir-nos escoltant i a trucar-nos en properes ocasions.
Perquè, on esteu? Escolta'm una cosa, on esteu? Que diu que es pot anar a veure, que jo, on esteu?
Anna.
Esteu aquí a Barcelona o què?
Anna.
Digues.
A quin barri estàs tu?
Jo estic a Vallcarca.
I el pis aquest que exploten d'aquesta manera la gent?
Ah, això sí que no t'ho diré.
Un barri, només el barri.
El barri és Horta Guinardó.
Vale. Nosaltres estem al barri gòtic.
Al barri gòtic?
Sí.
Allà al costat del casal del... d'allà del Raval.
Al barri gòtic, no et diré res més que el que m'has dit tu a mi.
Ah.
Vols fer més?
Ja en saps, de dintre també la foto.
No.
Bueno.
El que sí té raó és que abans portem molta estona sense dir qui som i què fem, i això és el programa Judici a la Justícia a la ràdio Contraband del 91.4.
I estem emetent també per Ràdio Bronca.
També.
Per ràdio què? Bronca, diu?
Bronca, què passa? No t'agrada el nom?
No. A veure, és que perdona, però saps què passa? Que nosaltres, jo no s'hi passa acostumada. No, a mi ja t'he de dir que a mi m'agrada la ràdio de totes les maneres. Vull dir, jo si la ràdio és bona, m'és igual de quin color sigui.
Val, doncs torna'ns a trucar, eh?
Bueno.
Vale.
Apa, que vagi bé, eh?
Salut.
I enhorabona per la feina que feu. I no us enfadeu, que també parleu bé molt vosaltres. Apa, adéu.
Salut.
No sé quan ens queda de programa. Vale, us hem d'informar de coses, no?
Sí.
Tenim un programa sobre els Muf i Mumia Bujamal,
sí.
Aquest cap de setmana.
Exactament, demà divendres. El que passa que ara, bueno, ja ho hem dit sempre, la gent que ens escolteu en repetit, això us quedarà una mica desfasat. Vale, demà divendres 30 de gener del 2009, a les 8 de la tarda, a Ateneu Llibertari del Casc Antic, carrer Fonollà número 15, al passe de vídeo de 5 anys de història de l'organització MUF, amb una xerradeta prèvia informativa i després una mica de debat. Vale? I, bueno, més coses, sí, un gramat i mig, però jo ja passo perquè són massa extenses. Jo només tenia un punt que sí que volia comentar.
Vale.
Mira, tinc una octaveta per aquí que és que ho trobo superinteressant perquè feia temps que estava esperant que res sorgís de sus cenizas, no? És un paper que diu invitació a l'espai contrainformatiu de los bloques fantasma. Per qui no sàpiga, els bloques fantasma està a l'avinguda Coll del Portell, número 11, si no m'equivoco, per allà a dalt de...
del Parc Güell.
Exactament. Vale, és un centre social ocupat, per qui no sàpiga, i llavors ens transmeten el següent. Diu, ja s'ha obert un local destinat a projectes de contrainformació i distribució alternativa als bloques fantasma. La idea del projecte és crear un espai per la trobada de persones i projectes relacionats amb la contracultura, ja sigui fanzines, distribuïdores anticomercials, editorials autogestionades, etc., així com també tenir un lloc amb eines per organitzar activitats, preparar fanzines, cartells, maquetes i també una petita biblioteca i fanzinoteca contracultural. Vale, la petita biblioteca no sé com va, però la fanzinoteca de petita res, perquè jo vull comentar que n'hi ha una fanzinoteca que el Frente Fanzinista Hiperespacial, que era un col·lectiu que es dedicava a fer fanzines fa molts anys enrere, quan ja existia el Centre Social Ocupat al Palomar, a Sant Andreu, van recopilar, doncs, em sembla que eren com 800 fanzines. Després van passar a l'Atac de Còmic, que després es va passar a dir Do It Yourself Attack, i ara estan aquí, o sigui que ara deuen anar per més de 1.000 fanzines tranquil·lament, a fanzinoteca, a no ser que s'hagi traviat algun per camí. Continuo. La idea és que en aquest espai sigui alimentat i sostingut per tantes persones i projectes com sigui possible, mantenint per suposat criteris d'autogestió, de no lucre i l'impuls de debatre i l'autocrítica cap als moviments contraculturals, xerrades, debats, passes de vídeo, etc. Llavors ens diuen no gons, no màsters, ni déus, ni amos. Llavors el tipus d'activitats que realitzaran serà...
Per què ho posen en anglès?
No ho sé, tio, la veritat és que
és un dibuix,
els punts de vegades em sorprenen amb aquestes coses.
Bueno,
suposo que perquè s'enteri tothom, perquè també és veritat que aquests espais de contracultura i contrainformació d'aquesta mena acostumen a estar molt freqüentats per gent de fora.
I a viatjar por ahí, a si tal canvia.
Llavors, arribar més gent. Doncs del tipus d'activitats que es realitzaran, tenim des de la distribució anticomercial a la biblioteca Fanzinoteca, tallers de quadernació artesanal on es poden editar llibres, fulletins per autogestionar l'espai i recolzar companys i companyes preses, eines d'autogestió, com ens especifica la distribuïdora, comptarà amb recursos pel disseny i producció de material contrainformatiu, màquina d'escriure, ordinador, fotocopiadora, escàner, impressora, etc. Cicles de cinema, on es organitzaran projeccions de pel·lícules i documentals relacionades amb el Dream Yourself, que és la cultura del fer d'una mateixa, l'autoproducció, la contracultura, les lluites socials, etc. I al final ens diuen com participar. Doncs si tens algun projecte autogestionat de distribució, pots portar els teus materials, donant materials d'oficina, paper, rotuladors, discos, CDs, etc. Contribuint amb llibres, discos, vídeos i fanzines, col·laborant amb les activitats de la distribuïdora, obrint un dia, organitzant passes de vídeo o el que tu vulguis. I últimament al final diuen, i si edites o distribueixes el que sigui, si tens materials que puguis aportar, et convidem els dijous i diumenges a les 6 de la tarda als Bloques Fantasmes. I tinc un carnet per aquí que em sembla que avui aquests dies... Sí, exactament. Dimarts, dijous, dissabte i diumenge de 6 a 9, vale? Són els dies que podem trobar aquest espai obert als Bloques Fantasma, a l'Avinguda Coll del Portell número 59 bis, i això està a prop del metro de Vallcarca, que és la companya que ens escolta i pot anar-hi caminant segurament des de casa seva tranquil·lament, a trobar-se allà amb els punks i les punks i aquest espai de contrainformació i contracultura. I bueno, pues això, dit això, també recordar que els divendres funciona el sopador de la Casa de Muntanya, que ja fa anys que ho venim repetint, i que tots els divendres de gener i febrer del 2009 hi ha sopador, i aquí tenim els següents, seran, bueno, demà hi ha un sopador però presos, demà 30, vale, a les 9:30 en NVG, el dia 6 de febrer hi ha una xerrada de la repressió de Valdecàceres a la de Saura, un canvi de model, a les 9:30, NVG i Vegeta i Carnívor, vale, els tres gustos. I el dia 13 de febrer els Bloques Fantasmes trasllada a la cafeta aquesta a les 9:30 es farà un menú vegà. Per qui no sàpiga, la Casa de la Muntanya està a l'avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya número 33, al costat del metro de l'ESEPS, i també hi ha una pàgina web que és nodo50.org/casa-de-la-muntanya. I ja està, dit això, bàsicament el que volia comentar.
Molt bé. Hem d'aclarir que no trigarem a poder tornar a comunicar amb el Julián de Nova York.
Perfecte.
És a dir, a l'assemblea de la ràdio, i està la gent molt ben predisposada a estudiar les maneres, i jo crec que si ens hi posem tot a buscar-ho, ho trobarem.
Segur que sí. Ja ho hem dit abans, que la virtut de la ràdio lliure és que és un projecte col·lectiu, i llavors de vegades sembla que quan hi ha més gent, no, les decisions sembla que costen més de prendre's o triguen més del temps o el que sigui, quan, no ho sé, jo no vull parlar de contres, però els pros són que quan la decisió es pren normalment acostuma a ser la correcta, vale. Llavors, si sàpiga, Penya, per qui no sàpiga, pues el Julián és un nostre col·lega colombià afincat a Nova York, que des de fa uns quants anys doncs, es fa de corresponsal. Quan estava prometent a la Ràdio Bronca, setmanalment ens feia el seu parte i, pues, per què no dir-ho, pues, amb les últimes eleccions aquestes on ha sortit aquest xavalote que té la pell més fosca que els debats, però que veiem exactament igual, doncs ell ens va estar explicant tota la precampanya i tota la campanya electoral i ens va anar informant de primera mà, com dèiem abans, o sigui, una informació molt bona, i inclús dient-nos coses que encara no havien sortit als diaris d'aquí, però que té. Així que, bueno, pues ja us estem fent ganes d'escoltar-lo, no? Julián, la coneixer, no?
I tant. Vale,
en breve, en breve. I bueno, pues re, pues nada, que ara sí que ja comencem a despedir-nos. Sergi i Esther.
Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i un altre cop gràcies a totes les persones que van assistir ahir, que no se n'oblidin que potser tornem a fer una crida i perquè que per fer justícia davant de la porta.
Tu vas dir davant de justícia i acció directa.
Acció directa. Salut.
Salut. I bueno, moltes gràcies.
Molt bé, molt bé. I ànim, sobretot, que no decaigui. Ai, i més amb les acuestes, encara més renovades energies. Doblete, ficàvem, dius, no queríais caldo, toma dos tazos. Clar que sí.
Salut i bronca.
Bronca, molta bronca. I contrabandisme, que dèiem.
I contrabandisme.
Recordar, penya, que la ràdio Contrabanda és el 91.4 de la FM i que aquest programa el podreu escoltar repetit, és a dir, si esteu escoltant-nos divendres de 11 a 1 o dilluns de 1 a 3 de la tarda o dijous de 10 a 12 de la nit al 104.5 de la FM, aquest programa és repetit, esteu escoltant Ràdio Bronca. Si escolteu el programa els dijous de 10 i mitja a 12 i mitja o de 11 i mitja a 1 i mitja al 91.4, això és la ràdio Contrabanda. Penya, vale? I ara sí, ja, salut, bronca, amor, felicitat, contrabandisme i el que us doni la gana de fer mentre us deixin i no fastidieu ningú més. I posarem un tema per despedir el programa perquè avui hem tingut una situació atípica amb el tema de la música i hem punxat una música que no és l'habitual per obrir el programa, així que posarem una música que acostuma a ser habitual.
Quina és aquesta música?
És una música punky, ja s'entén, claro. Bueno, prostera, más bien, que són els Horror, uns col·leguilles, algun d'ells de la Ràdio Bronca també, i punxarem un tema que es diu Horror, així de clar. I bàsicament el que parla és de l'horror de les guerres, però bueno, que pot ser extensiu a qualsevol mena d'horror de les societats, no? Les guerres, evidentment, són resultat de les lluites entre els estats, d'aquest capitalisme que parlàvem abans, de les religions i de tantes altres escòries d'aquestes que corren por ahí, doncs punxarem aquest timinja.
Molt bé.
Vale? Vinga, va, esperem que us agradi, com sempre, i fins a la setmana que ve.
Vale.